Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja fins divendres al matí. Avui les precipitacions més fortes s'esperen al litoral i prelitoral central i nord, on podrien superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular més de 100 litres en 24 hores. A Barcelona, l'Ajuntament ha activat el Pla Municipal d'Emergència per risc d'inundacions i recomana revisar teulades i desguassos, desconnectar parells elèctrics, retirar objectes de l'exterior i evitar zones inundables. Als conductors se'ls demana moderar la velocitat i no travessar punts amb aigua acumulada. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Badalona. Segons fonts policials, els fets han passat avui, poc abans de les 7 del matí, i la investigació continua oberta. La víctima hauria mort apunyalada durant una baralla originada de matinada en un institut ocupat al barri de Sant Roc del municipi. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a Martorell un home de 36 anys, veí de Santa Bàrbara, en un estat avançat de radicalització violenta. Se l'acusa d'autodoctrinament i enaltiment del terrorisme i ha ingressat a la presó de Briand 2. La detenció feta el 13 d'agost es va avançar per evitar una possible acció violenta. En l'Escorcoll, al seu domicili, es va intervenir dispositius electrònics i una arma blanca. Segons la investigació, l'home havia fet proclames jihadistes a les xarxes i acumulava antecedents de delinqüència comuna. Els socorristes de Barcelona han desconvocat la vaga després de 27 dies d'aturada gràcies a un acord amb l'Ajuntament. Segons el sindicat CGT, la darrera reunió de més de 7 hores ha permès pactar millores en les condicions laborals. En concret, la temporada baixa guanyarà 26 dies de feina i la temporada alta 21, a més de la incorporació de 3 reforços. La signatura de la desconvocatòria està prevista per avui mateix. I l'Hospital de Bellvitge ha assolit els 2.000 transplantaments hepàtics 41 anys després de practicar els dos primers més de tot l'estat espanyol. El centre ha arribat a aquesta xifra durant el mes d'agost i es consolida com el quart hospital amb més activitat en aquest àmbit a Espanya. Segons Bellvitge, la unitat de trasplantament hepàtic ha reforçat en els darrers anys la col·laboració amb els hospitals comarcals i la recerca amb l'objectiu de millorar els resultats en les intervencions. I gairebé un miler de persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar el que consideren un atac sistemàtic contra periodistes a Gaza després de l'assassinat de 5 professionals de la informació dilluns. La mobilització impulsada per més d'un centenar de comitès d'empresa, sindicat, col·legis professionals i mitjans i entitats ha acusat Israel d'atacar la llibertat de premsa. I pel que fa al temps, segon dia d'alerta inuncat per aiguats al litoral i el prelitoral, mentre que a Ponent i a l'Ebre el temps serà més estable.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat, triomf CD.
Passen 3 minuts de les 10, continuem a l'Obert per Vacances, acompanyant-vos i fent justament això, reviure.
No ens cal res més,
un estiu.
Un estiu com els d'abans.
El 14 de setembre, Sant Vicenç de Montalt viurà la tercera vespeïnada, una marxa de vespes que acabarà amb un dinar i un concert al parc dels germans gabrielistes, una cita festiva per als amants del motor organitzada pel Maresme Scooter Club amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. Saludem ara el nostre company de ràdio Sant Vicenç, Martí Capçada, bon dia.
Bon dia, Manel, com estem?
Molt bé, i que està molt ben acompanyat ja d'en Quim Falcó, membre d'aquesta entitat que participa en aquesta activitat. Bon dia, Quim.
Bon dia a tothom. També està amb nosaltres el Xavi Oliver.
Molt bé, sí, ens saludem. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs escolta, començant per al principi, justament per això, com a membres de l'entitat i sent organitzadors d'aquesta festa, podríem dir-ho, expliqueu-nos una mica, per qui encara no ho conegui, què és exactament aquesta trobada, en què consisteix?
Doncs la trobada, la vespeinada, com diem nosaltres, com ens agrada dir-la, doncs és una trobada d'amants del motor, propietaris de vespes, lambretes, tot tipus de scooters, que vulguin gaudir d'un dia fantàstic rodant i acabant-ho amb una festa per a les carreteres del Maresme. I com heu dit vosaltres, doncs acabant-ho a Sant Vicenç de Montalt gràcies a la molt especial col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
Jo també us volia fer una petita pregunta, Xavi i Quim, que és què podran veure i viure els participants en aquesta tercera edició?
Bé, doncs podran veure molts tipus diferents d'escúters, bàsicament vespes i lambretes. L'any passat ens vàrem ajuntar 180 motos i quasi 200 persones, perquè alguns d'elles, doncs, anava, a part del pilot, venia també l'acompanyant. Podreu veure, com us deia, tot tipus de vespes modernes, sobretot clàssiques, de tots colors, de tot tipus, de totes les mides, i després fer-les rodar una miqueta i sentir aquest olor de benzina i oli, i després, doncs, acabar-ho amb un dinar i una mica de festa després, perquè portarem un disc i fem una mica de festa, un sorteig de regals també gràcies a altres patrocinadors que col·laboren amb nosaltres, i és una mica, doncs, un dia al voltant de la Vespa i de l'escúter.
És un dia que és això, que el que es busca és tot el que és usuari i propietari d'una Vespa clàssica, sobretot, doncs, poder agafar i sortir per les carreteres del Maresme. Aquest any és la tercera edició, cada any intentem una mica, doncs, variar la ruta i sorprendre una miqueta la gent, no? Llavors aquest any sortirem des de Vilassar de Mar, fem una miqueta de cafè i coca una miqueta abans de la sortida allà per reunir-nos tots, i des d'allà ja sortim, fem tota una ruta que al final, doncs, això, em sembla que aquest any són prop de 50-60 quilòmetres, i arribem aquí a Sant Vicenç llavors ja, i fem alguna parada intermitja una mica per anar-nos reagrupant, i al final és gaudir una mica tots els propietaris d'aquest tipus de vehicle, pues, trobar-nos tots i compartir aventures, experiències, i llavors, pues, bueno, passar el dia junts.
A banda de tot el tema aquest de la ruta amb les motos, també hi haurà un dinar, un concert o concerts, sortejos i també merchandatge, és a dir, que serà un dia complet de dalt a baix. Com serà aquesta part més lúdica?
Doncs, com tu molt bé has dit, ens agrada a nosaltres, doncs, que cada participant que s'inscriu a la nostra vespeinada o a la vespeinada que organitzem, doncs, donar-los un pack de merchandising que consisteix en una samarreta, un parche, una bossa ad hoc, un disseny especial de la tercera vespeinada, i després, a l'acabar la ruta, com ens explicava el Xavi, que l'acabem al Parc dels Garbellistes d'aquí de Sant Vicenç per segona vegada consecutiva, i gràcies un altre cop a l'Ajuntament de Sant Vicenç, doncs aquí el que fem és, amb els tíquets que hi ha a dins de la bossa, doncs donem el dinar i una beguda i un cafè, i el dret també a participar en un sorteig de diversos regals que aporten, doncs, altres nostres sponsors i col·laboradors, com per exemple un casc i algunes coses més, però bueno, no direm gaire cosa més per no desvelar la sorpresa.
Que sigui una mica sorpresa. Amb això que ens explicau, quin tipus de públic espereu? No sé si és només gent que pugui venir amb Vespa o també veïns i veïnes que vulguin també gaudir d'aquesta festa i d'aquestes activitats.
Doncs molt bona pregunta. En principi, doncs, està previst que nosaltres controlem les inscripcions i preveiem el dinar i la beguda i la festa, la preveiem per la gent que s'ha apuntat, però evidentment està oberta a tothom el que vulgui acostar-se al Parc dels Gabelistes el proper dia 14 i veure l'espectacle de totes les motos, com us deia, ja posades, i participar-hi i apuntar-se a la nostra, a la festa també, no? Evidentment que està obert per tothom el que es vulgui acostar-se a veure la vespeinada.
Bé, com hem dit, ja parlem de la tercera edició, és a dir, que és una iniciativa que es va prolongant i esperem que duri. Personalment, per vosaltres dos, què significa veure créixer aquesta iniciativa?
Doncs, per mi, i bueno, després també que ho expliqui el Xavi, però és una cosa o una iniciativa, doncs, molt simpàtica, i és un motiu de molta satisfacció i orgull, no? Perquè, si em permeteu fer una mica de preàmbul, això va néixer un dia que vam sortir amb un altre tipus de moto a fer una excursió, i quan vam parar a esmorzar vam veure un noi que portava una Vespa clàssica, i un va començar dient: ostres, jo en tinc una. L'altre diu: jo també, i no sabíem, aquest grup d'amics, que tots teníem una Vespa clàssica al garatge. Llavors vàrem dir, pues per què no les posem a punt i comencem a fer-les servir? I en comptes de sortir els diumenges en la moto d'enduro o en la moto de carretera, també sortim a les vespes. Vam començar a sortir, vam fer dos o tres sortidetes, quatre o cinc, entre ells els que estem aquí, el Xavi i jo, i a l'Amadeu i uns quants més, i després vàrem anar un diumenge a una concentració similar a el que fa a la Vespeinada, a la que fem aquí, i vàrem dir, per què no organitzem nosaltres una aquí en l'entorn de les Tres Viles, no? Sant Vicenç, Caldetes i Llavaneres. Vam començar amb una, després vam veure que s'apuntava molta gent, utilitzant les xarxes socials i els contactes que tenim, i ens vàrem animar a fer la segona i la tercera. Prèviament, aquest any, doncs, ja vam dir, com que vèiem que la cosa doncs, anava creixent, ens vàrem constituir com a club, com a associació, i li hem donat una mica més d'empac i de forma i de consistència a l'event, no? I sobretot doncs, això, ho fem amb molta il·lusió, moltes ganes, i veure-ho créixer-ho doncs, és molt, molt satisfactori, molt satisfactori.
Clar, és que realment és tal com diu el Quim, vull dir, perquè va ser una cosa que un grup d'amics ens ajuntem, érem 8, 10, i de cop i volta a l'organitzar aquesta primera vespeinada, crec recordar que era al voltant d'unes 100 persones ja, la primera vespeinada, que va ser un grup de WhatsApp, allò que t'ajuntes 3, 4, vinga, escolta, jo conec un, jo conec l'altre, i ja vam dir, ostres, cuideu, que això, Déu-n'hi-do, no? És molta gent, molt, el poder de convocatòria que vam tenir doncs, va ser important. I ja la segona edició, que vam estar doncs, sobre aquestes 180 persones, ja va ser el que va agafar, i vam decidir, ostres, ens hem de sentar aquí uns quants, vam mirar de fer una miqueta com entre cometes una junta, no? Vull dir, ajuntar-nos els que estàvem una mica més així al capdavant i dir, escolta, això hem de mirar de fer una mica més, de forma més seriosa, perquè si hi ha un grup de WhatsApp se'ns escapa, i aquí ens va obligar, o sigui, l'èxit amb la Vespeinada ens va obligar a constituir-nos com a motoclub i ja, doncs, bueno, iniciar tots els tràmits que comporten una trobada d'aquest nivell, no? I, bueno, doncs la veritat és que és el que deia Quim, vull dir, que et fa sentir orgullós de dir, hosti, quina feina ben feta, no?
Xavi, ara ens estàveu parlant i portem tota aquesta estona parlant doncs, d'aquestes vespes, però explica'ns una mica també com és aquest model de moto, aquests models de motos també a casa, per qui no en tingui ninguna, se'n pugui fer una idea.
Home, jo suposo que la Vespa clàssica de tota la vida, tothom més o menys la té en ment, és la típica, bueno, és un model molt característic, no?, perquè realment és potser el precursor de tot el tipus de scooters, no?, i sí que no és el que bueno, dintre del club el que ens agrada doncs, és la típica Vespa de xapa, de ferro. Les que són més modernes, més actuals, automàtiques, de plàstic, bueno, doncs, sí, també són Vespes, però realment el que ens agrada a nosaltres és la típica Vespa clàssica, la Vespa primavera, la Vespa super, hi ha diferents models, no, de Vespa, és tot un món, però sí que és la típica Vespa aquesta, dos temps, de marxes a, cal canviar marxes al T en el manillar, bueno, és molt... És un model molt, molt característic que suposo que tothom el té en ment.
Seria la Vespa, seria la Vespa dels que tenim entre 50 i 60 o 45 i 60, seria la Vespa de la nostra joventut, no? Aquella que fèiem servir per anar a l'institut, no? La Vespa primavera i...
Que ja tenia uns... O sigui, jo realment això, recordo la joventut ja de ostres, de que ja em va enganxar una mica tard, vull dir que realment tampoc no... I ara en aquella època potser ja hi ha altres models, no? Però que sí que és un model que és molt atractiu, ja té el seu atractiu, està clar.
Jo us volia demanar una pregunta, perquè sembla que la Vespa comporta com una espècie de romanticisme amb la moto. Per què amb aquest model o amb aquesta marca en concret? I amb vosaltres també a nivell d'experiència personal, no sé si teniu alguna anècdota que vulgueu ressaltar d'aquestes motos.
Sí, bueno, hem parlat molt de la Vespa, però nosaltres ens hem constituït com a motoclub Scooter Maresme per no tancar només a la Vespa, sinó que també hi ha altres models d'escooters, sobretot clàssics, com deia el Xavi, que són les Lambretes, que evidentment hi ha gent que també participa a la Vespeinada amb Lambretes, no? Però tornant a la Vespa, doncs mira, jo t'explicaré una anècdota que crec que molta gent també la pot compartir o pot tindre una vivència similar. La Vespa que tinc jo és de l'any 1983, me la va regalar el meu avi i tota la vida ha estat amb mi, i tota la vida ha estat funcionant. Llavors, doncs, com deia abans, vaig anar a l'institut, vaig anar a la universitat, després va estar un temps aparcada, i ara pues, torna a sortir. I és una mica el tornar a reviure coses que havies fet d'una altra forma, evidentment, no? I amb una altra edat, però té aquest vincle, i crec que com jo, pues, molta gent té un vincle sentimental amb aquestes motos, d'haver-les tingut durant molt de temps o d'haver-les tingut conduït de jove i tornar ara una mica a sentir-se una mica més jove, no?
Sí, al final és entendre la moto d'una manera més pausada, no? Més tranquil·la, de poder gaudir de, bueno, d'anar a passejar amb una moto. Tots, la gran majoria dels que estem aquí en el motoclub aquest, realment venim d'un estil de moto, pues, o de muntanya o això, però més de competició, vull dir que sí, que tema velocitat, tema curses, i la Vespa és totalment el contrari, és el fet de gaudir una mica, pues, de l'experiència aquesta de passejar per una carretera de curves, que et toqui l'aire, vull dir, evidentment no hi ha velocitat perquè són vehicles, pues, que corren molt poc, però bueno, es gaudeix a un altre ritme i realment té aquest encant.
Molt bé, doncs Quim i Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins nois. La propera també, Martí, que vagi bé.
Fins la propera, Manel. Ens escoltem aviat a l'Ona Maresma.
Que vagi bé.
Adéu.
Passa un minut d'un quart d'11 del matí, últim capítol de Rumberos del Ventilador, amb Xavi Collado, que ens acosta a artistes influenciats pel gènere del ventilador, com la Trova Kung Fu, Dani Macaco, La Pegatina, Les Migues o Maruja Limón. Escoltarem veus molt destacades que defensen que la UNESCO declari la rumba catalana Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Garriga de la Trova Kung Fu ens explica per què toquen rumba catalana.
Una de les músiques que toquem és la rumba, des de fa molts anys, perquè ens hem enamorat de la rumba catalana i l'hem portat a l'acordió.
Macaco.
Y la mano levanta que sí. Hay un ventilador bien claro en el estribillo, en la estrofa.
Con la mano levantada, yo tocaré. Y ahora voy tocando cielo. Con la mano levantada.
Es una canción que yo voy a hacer con una guitarra, yo soy zurdo, con una guitarra al revés, de diestro, ¿no? Llavors hi ha pocs acords, que això es fa molt amb la rumba, i després a la C, a la part de la C, és quan hi ha una variació harmònica, i el gruf de l'estrofa és com més fan que el tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum.
L'Adrià Soles, de La Pegatina, ens parla del gat rumbero.
Aquesta cançó es va popularitzar molt en un moment en què, si de cop i volta van tornar els patriarques de la rumba, tornar a Sabor de Gràcia, va aparèixer la Trova Kung Fu, els Gertruis pues, també estan com molt de moda en aquell moment, i hi havia com un caldo de cultiu de grup rumbero.
Esta la historia de mi amiga Antonia.
Parla Marta Robles de Les Migues, guanyadores d'un Grammy Llatí per la cançó Antonia.
Fusionamos la rumba con todo, con todo. Con el swing, con la música brasileña, con la canción pop, con el flamenco, mucho también, con la música cubana. Y la mezcla entre la rumba nuestra o el toque de flamenco que le pudimos poner y el toque swing con el violín, pues creo que quedó bastante explosivo, ¿no?
Les Maruja Limón incorporen la trompeta a la rumba catalana.
Ventilador!
Olla, asa!
Yo creo que hemos bebido todas de ello y le hemos añadido la trompeta que le da una riqueza. Entonces, no sé, yo creo que es muy divertido tocar rumba. Y además como que lo has mamado un poco siendo de Barcelona, sin querer, sin ser consciente, está un poco dentro.
Claro. Es el hecho que la mujer esté en la rumba y que te salga así, es como tu vivencia, no sin tapujos.
Hombre, darle un punto femenino a la rumba es...
Me viene bien.
Les noves generacions de rumba catalana estan representades per el Júnior i el Gerai.
Nosaltres doncs, fem fusió, fem rumba urbana, que li diem Macedònia, amb tocs de salsa, tocs de flamenc. La fusió, al fin i al cap, és una cosa que ningú pot remediar, és una cosa que jo penso que és necessària, perquè la rumba pura i l'autèntica ja la feia el Peret, i com ell ningú més la farà. Alegria, si queréis tener cantar,
alegria de vivir. La gran pregunta és per què la rumba catalana ha de ser declarada patrimoni immaterial de la UNESCO. Ho expliquen Macaco, Chipén, Los Amaya, Sicus Carbonell, Joan Garriga, Estopa, Lolita i Los Manolos.
Una representant superimportant del Mediterrani, no? És una música que crea ponts.
Una cosa inventada aquí a Barcelona per gitanos catalans i que ara sigui coneguda a tot el món, crec que té un valor.
No, no és banal. És de Los Bedros de Catalunya. Per su manera de tocar, su manera de hacer y su bien hacer.
I també per deixar unes eines a la gent jove. Unes eines que nosaltres no hem tingut perquè això no mori i no quedi en una època que es va viure a Espanya i a Barcelona i l'Olimpiada i sempre ens en recordem de lo passat. No, que hi hagi un present i que el futur.
Jo quan pujo a l'escenari poso una rumba a la teva vida. O sigui, jo sap la Rosalía, vaja.
Com que era felicitat, tiene que ser patrimonio de la humanidad.
Es como el blues de Mississippi, el rap del Bronx, aquí es la rumba catalana.
Que la escuchen, que la bailen, que se emborrachen de rumba catalana y con la rumba catalana.
En aquest raconet del món es fa aquesta música barrejada de tantes i tantes coses. La rumba es barreja carajillo i ron cremat.
Escudella i putxero venen junts de la mà. Si camines per les rambles, troba gent d'aquí i d'allà.
Amb històries saboroses
que junts podem celebrar.
Quina és la que somia per no tenir, no té res, no té ni terra a l'Havana, d'aquí li ve el seu poder.
Vinya té molt poder, vinya té molt poder, Barcelona és poderosa, Barcelona té molt poder. Vinya té molt poder, vinya té molt poder, Barcelona és poderosa, Barcelona té molt poder.
Au passeig de Gràcia, el por dels infants, la seva paraula i la por de la Rambla, màgica gitana, gitaneta nostra, tan plena de gràcia, guapa perquè sí, gitaneta nostra, màgica gitana, romàntica reina, la que ens va parir. Abat, abat, a tots el cor ens obre amb amor, sense excepció, de races ni de colors. Canviarà la teva vida, el seu encant és bona aventura. Salut, amor i fortuna, si li demanes una emoció. Ja estàs avorrit, i per estar al cel, la que vol xicot, i per viure en pau, màgica gitana, gitaneta nostra,
la rumba catalana és catalana, punto. Prou.
Per què s'alegria la rumba? La rumba et fa ballar.
La rumba és elegància.
És el Dalí de la pintura, la rumba catalana.
Una manera de viure.
És groove, es baile, es camine, es soniquete.
Porque las palmas van taca, 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 y la guitarra va chaca, 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 el ventilador.
Se te mueve los pies, se te mueve el culo,
se te mueve la cadera.
Sentiment y filosofía de vida.
No se hace, se nace.
Es vida.
Una veu, una guitarra y unas palmas.
Ay, no para.
La rumba es Cataluña.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu del mercat viuràs connectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats compartint un gelat.
4 minuts ara per arribar a 11:15 a l'Obert per Vacances, penúltim programa d'aquest estiu.
Els d'abans.
I avui ho hem dit al principi del programa, estem cercant terraconins enfadats. Però enfadats per què? Quin és el motiu? Doncs anem a parlar amb la Núria Cartanyà. Bon dia, Núria. Tu de moment no estàs enfadada, no?
Bueno, una miqueta,
perquè,
clar, amb el tema que tractarem avui n'hi ha per estar-ho enfadats, cansats, avorrits, deprimits, falten els adjectius ja pel que us explicarem avui. Mm-hmm. Volíem conèixer la part més queixona dels tarragonins, que deia el Manel que això existeix a tota la geografia, com a mínim catalana, no? El qui es queixa. El que passa és que avui us donem tres motius de queixa que podem tenir els tarragonins bastant importants. I ens n'hem deixat uns quants al calaix, per no crear polèmica.
Molt bé.
A veure, per què enfada més els oients de l'Obert per Vacances? Recordem les opcions, Manel.
Vinga.
A veure, dèiem que potser esteu molt enfadats pel tema del Nàstic o del vostre equip, el Nàstic en concret a Tarragona, perquè van estar a punt de pujar la temporada passada, no van acabar pujant, com sempre, a l'últim partit de play-off, que això ja els hi passa fa massa, i bé, amb l'excusa de que comencen aquest divendres la Lliga regular. Podeu també estar enfadats per al servei ferroviari, pels trens que no passen, que passen tard, que us deixen penjats, que us fan arribar tard, que us fan perdre la vida a les vies. O podeu estar enfadats pel preu del material escolar. Torna la tornada a l'escola.
Doncs et diré que els nostres oients, em sembla que, pel que dèiem al principi del programa, sembla que estem alineats amb algunes guerres, amb algunes defenses, també, perquè el 50% dels nostres oients han votat que el que els enfada són el tema dels trens. Doncs això, el pas de trens, el pas de combois, els horaris, les vies, canvis horaris inesperats, supressió també d'algunes parades, és a dir, que és un tema prou global, sembla, Núria.
Doncs sí, i des de Tarragona la veritat és que es van posar mans a l'obra fa cosa d'un any i mig ara amb una associació espontània que va sortir doncs de usuaris del tren que estaven indignats, que ja no podien més. Dignitat a les vies. El que volen és arribar puntuals i arribar en bones condicions, que aquesta seria una altra donada la onada de calor d'aquest estiu. Uh-huh. Vinga, que saludem de moment amb el somriure als llavis, ara ens posarem més seriosos a l'Anna Gómez, ella és la portaveu de Dignitat a les vies. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer que tot, així fem valoració general, com heu passat aquest estiu, mesos de juliol i agost?
Doncs han seguit molt, molt bastant durs, perquè damunt de les condicions i de no arribar a l'hora teníem que anar esquivant estrangers perduts, perquè si anem perduts els que agafem el tren a cada dia, imagina't un pobre senyor que no ha trepitjat la Renfe mai a la seva vida.
Incidències diàries, no? Continuen. De fet, aquest cap de setmana em sembla que era al Creixell, ho tinc ben apuntat això, que hi havia també, es va cremar un comboi. Sí. I a partir d'aquí hi ha una altra vegada incidència.
Sí, però bueno, el que et dic, no hem deixat mai les incidències. Jo fa dues setmanes, per exemple, vaig agafar un tren, vam sortir de Sants perquè la gent ens entengui, ens van dir, ui, aquest tren és curt, l'hem de fer llarg, a Vilanova farem canvi de tren. La gent va començar a Vilanova a baixar del tren, el tren tanca les portes i se'n va. És que han decidit fer-ho en una altra estació, el canvi de tren. Però no han avisat a ningú, la gent de Vilanova es va quedar al terra.
Ostres.
Era que la... Déu-n'hi-do. Era... Veus com ens, sí, sí, anem enfadant, Manel,
sí,
eh?
Sí.
Era a Calafella, l'incendi que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Volia, volia fer l'aclariment. La informació és bàsica, no és una de les coses que heu reclamat des del primer dia. D'acord que hi hagi incidències, algunes no es poden evitar, algunes sí, però, sisplau, informeu-nos.
Exacte, és que això és la, el punt. O sigui, volem saber on estem i quines condicions. I la gent se busca un plan B. Jo sempre dic que un tren... amb informació és una incidència. Un tren sense informació és un segrest. I quan te passes una hora amb un tren i ningú en diu res, algú té que rendir comptes.
Clar.
Com són els punts? Digue'm,
digue'm, no, no, li anava a preguntar justament per això mateix, que em sembla que li anaves a preguntar a l'Anna ara mateix, no sé si és possible quantificar-los tots, però quines són les línies que estan ara afectades o amb problemes recurrents doncs això, a Rodalies a Catalunya?
A veure, nosaltres que revisem tot el tema d'estadístiques, no hi ha cap línia que no tingui incidències. Ara, les que s'emporten la grossa són les línies nostres, les del Corredor Sud, el que és la R15, 16, 17, i després la R3, que també tenen un bon pastís, els pobres.
Justament, a començaments de mes, em sembla que era que es van anunciar una inversió, una partida important de 23 milions d'euros per manteniment, perquè el manteniment dels combois, de les vies, pot ser una de les causes també de retard. Com ho veieu això? O sigui, s'estan fent passes?
No, no veiem passes. A més, la majoria d'inversions que anuncien les anuncien per Rodalies. Jo sempre dic que la manera més fàcil de saber què és Rodalies i què és regional i mitja distància és saber on s'acaben els calés.
Clar.
És a dir, quan diuen grans inversions, normalment són fins a les estacions que són de Renfe, perquè les ajunta la Generalitat. Per tant, se queden a Sant Vicenç de Calders. Nosaltres, doncs mira, anem subsistint com podem.
De fet, parlàvem i ens explicaves que un dels principals problemes és la manca de comunicació i també la puntualitat, però quins altres aspectes caldria millorar en un moment idíl·lic també doncs, del pas dels trens per casa nostra?
El tema que hem viscut aquest estiu més que mai és el tema dels aires acondicionats. O sigui, és que sortim a vegades que sembla que ens hagin fotut una pallissa. Imagina't, plena ola de calor, no funcionen els aires. O si funcionen, no, ens hem trobat amb trens que realment hi ha cascades d'aigua que no et pots sentar al seient perquè els seients que donen, diguem, cap al passillo estan mullats. És a dir, en aquestes condicions tu arribes a la feina. Imagineu-vos que a vegades arribes tard, arribes demanant perdó, per tant si demanes perdó no tens temps ni de fer-te un cafè, et sentes, ja et sona el telèfon de la feina i tu no li penses a aquesta persona, perdoni, deixi'm 5 minuts que vinc amb tren. Llavors ja vas revolucionat i veus els teus companys que van amb la seva tasseta, que ja han obert el mail, que ja han mirat si tenen un incendi,
van a un altre ritme, sí, 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 sí.
Sí. I tu, però per favor, algú he fet.
Això no, millor dels casos que el teu jefe ho entengui. Que això, que també hi havia una associació, un grup de suport als jefes que han de suportar això també.
Exacte, i també la feina, que ho pugui permetre. Hi ha gent que diu, bueno, pues, jo per exemple un dia el meu jefe em vaig dir, escolta, que puc recuperar els minuts que arribo tard pel matí al migdia? I diu, no els pots recuperar per la tarda? Dic, no em facis perdre el tren de la tarda perquè jo ja segur que no arribo ni a dormir. Però jo m'ho prenc així perquè jo ho puc fer. Però ara, posant-nos encara més serios, el que té una botiga o el que té un negoci hosteleria o qualsevol negoci que tingui una obertura fixa, no pot permetre's personal de Tarragona. I aquí és on ara estem intentant fer una crida també a les patronals, amb qui treballem ara tot el tema de sindicats, perquè s'està perdent gent que vol contractar personal de qualitat pel fet de que viu més enllà. És a dir, Tarragona ens treu possibilitats laborals al segle que estem. O sigui, és viure a Tarragona a mi em treu possibilitats de tindre grans feines o feines per les que m'he preparat, que aquí no n'hi ha, que hem de tornar a casa nostra.
Sindicats, patronal, la qüestió és sumar esforços, sumar-ne molt, sumar persones, perquè d'afectats per al transport públic, pel transport ferroviari en aquest cas, n'hi ha moltíssims. I n'és un bon exemple l'app que ja fa des del desembre passat que van estrenar la plataforma Dignitat de les Vies, una app que es diu Transporta'm i que pretén això, prop de 50.000 usuaris, Manel, poca broma, i el que fa és informar una mica el detall de la puntualitat dels trens, de la situació.
Exacte, veient que la informació és algo, nosaltres no podem posar-nos a picavies i no les podem arreglar ni inventar-nos trens. L'únic que podíem fer és millorar la informació. I juntar amb un company que es diu David, que es va incorporar, nosaltres treballàvem ja en un altre tipus de web que tenia un company que es deia Òscar, que es deia el Tren Batar. El David va desenvolupar aquesta app i bueno, està funcionant, la gent li agrada, ja arribem als 51.000 usuaris i ara estem a punt de llançar una pàgina web que es diu puntual.cat, que precisament la va fer un noi holandès que es diu Quan, que era el seu treball de postgrau. I va dir, mira, he vist el Transporta'm, jo me'n vaig a Holanda, però si puc fer alguna cosa, us faré que el meu projecte de postgrau us podeu quedar alguna cosa que us benefici. I ha fet una web que va xuclant la informació i les dades del Transporta'm i que convertirà una mica les nostres queixes en dades. A més, la part més interessant, ja no pels que agafin sempre el tren, sinó pels que no l'agafeu, és que tu podràs disposar, vull sortir de Tarragona, vaig a Passeig de Gràcia i he d'estar a les 9. Quin tren he d'agafar? Llavors te posarem amb el tren que arribaria segons Renfe i et posarà, doncs aquest tren a l'últim mes porta un retras mig de 25 minuts. Per tant, encara que Renfe et diu que arriba, tens possibilitats tantes per cent d'arribar tard. Et recomanem que agafis aquest, que en tens tantes possibilitats per arribar d'hora.
Clar,
són les eines digitals en què compta la plataforma.
Sí, sí, de fet, Anna, això està molt bé, no? Però de nou tornem un altre cop al lema aquest que teníem durant la pandèmia, no? Aquest de només el poble salva el poble, que està molt bé com, no, com a lluita compartida, però clar, aquestes iniciatives que venen justament doncs, dels particulars, dels usuaris, haurien de venir de part de les administracions. És a dir, que aquesta web està perfecta, però aquest ve a suplir un servei bàsic que hauria de donar la pròpia administració.
Totalment, i a les primeres reunions de la gent les vam estar oferir l'aplicació, perquè al principi vam dir, escolta, per nosaltres seria un orgull que la continueu. I ens van dir que no. Dic, bueno, és que tampoc us estem demanant res de l'altre món, si és que us les volíem estar regalar. I ens van dir, no, perquè estem fent la nostra. Però després ens va arribar un mail que diu, però si ens passeu els algoritmes de com l'heu fet per ajudar-nos, dic, mira, m'estàs dient que no vols agafar la meva aplicació però vols que t'ensenyi a fer la teva?
Clar.
Per dir que n'has fet una. I els servidors, tot, ens ho estem pagant nosaltres.
Clar.
Tot. De fet, no m'allunyaré molt, però avui ha sortit, ahir va sortir una mica d'un escàndol de que la Lliga està bloquejant aplicacions. Me sembla que va sortir el diputat Gabriel Rufián explicant això, de que cada vegada que hi ha futbol, la Lliga té la possibilitat de bloquejar per temes de pirateria a les altres aplicacions que sí que puguin retransmetre de forma il·legal els partits. I una de les pàgines afectades som nosaltres, que estem amb el cortafocs que utilitzem, és un dels que està bloquejat.
Que cada vegada que hi ha partit doncs també us quedeu en blanc, no ja, el transport em deixa de funcionar i ja veus que,
sí,
que hi ha una feinada per fer.
Hi ha feinada. Doncs gràcies a Anna Gómez per acompanyar-nos i gràcies també Núria, esperem que aquest nou curs comencem una mica millor de com vam acabar l'anterior i que a poc doncs es vagin solucionant aquests problemes. Gràcies i felicitats de nou també per la tasca que feu.
I la vostra d'informar.
Gràcies, que vagi molt bé. Fins demà, adeu. El restaurant Ferreruela de Lleida busca incorporar el sabor de la memòria i la tradició en els seus plats. Per fer-ho, utilitzen productes de proximitat i de temporada, però això sovint implica utilitzar l'enginy per superar les limitacions que ofereix la terra. A l'entrevista gastronòmica d'avui als Fogons de l'Oest, en Quim Gasó, de UAU Lleida Ràdio, parla amb Gonzalo Ferreruela, xef i propietari d'aquest restaurant.
Bon dia, els saludem des de UAU Lleida Ràdio. Avui, per continuar amb aquesta sèrie que hem dedicat les darreres setmanes parlant sobre la cuina de secà amb diferents restaurants destacats de les terres de Ponent i també al territori del Pirineu. Avui ens acompanya el Gonzalo Ferreruela, ell és el xef i propietari del restaurant Ferreruela de Lleida. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Parlàvem també fora de micros d'aquesta relació de la cuina moderna amb els productes de secà i vull començar per això. En primer lloc, quina relació té el vostre restaurant amb la cuina i els productes de secà?
Bé, jo crec que tenim una relació molt directa amb el nostre entorn i amb els nostres proveïdors, sobretot els que estan més a prop de nosaltres, que serien tot aquest territori que no deixa de ser un territori de secà, però alhora també pues, és un territori en el que hi ha molts cultius, hi ha molt rec i hi ha molta influència de la de l'home per tal de aconseguir que una zona que és bastant àrida doncs sigui fèrtil i sigui molt productiva, com és l'Horta de Lleida i tota la Plana de Lleida en general.
Mm-hmm. Quins són els productes, els aliments més destacats que en traieu d'aquest cultiu de secà?
Bé, jo crec, jo quan penso en cultiu de secà i agricultura de secà, doncs penso amb el blat, amb la vinya, amb l'olivera i amb els ametllers, que jo crec que això és la base històrica de la dieta mediterrània, no? Però sí que és cert que el nostre entorn, doncs ja sigui perquè té accés a recs, com ara el Canal d'Urgell, doncs tenim una gran quantitat també de pomes, de fruiters, de perers, de presseguers, inclús camps de blat de moro que per mi pues no representen el que és el paisatge històric de Lleida. Per això que sempre els homes hem modificat molt el que seria el nostre entorn en el nostre favor.
I com d'important és en el vostre restaurant mantenir aquesta identitat pròpia amb l'arrelament al territori?
Bé, jo crec que és bàsic. Jo crec que no podem perdre una mica les arrels, no? Llavors, al final, mires de treballar molt amb tècniques tradicionals, mires de treballar molt amb una base d'oli d'oliva verge extra, que inclús ens el fem nosaltres, a Maials, som productors, i mires de treballar molt amb els productes que t'envolten. Ara bé, pues, ja no tots són productes de secà, perquè també treballem, pues, ara treballem amb fruita, estem treballant moltes altres coses que realment no són pròpies de secà, però jo crec que sí que és molt important que no ens oblidem una mica de qui som i per molta influència que tinguem d'altres cuines o d'altres productes que ens ha portat la globalització, doncs hem de tenir molt clar que el pa, l'oli i el vi són ingredients bàsics en la nostra cuina i jo crec que estan quasi en el nostre propi ADN.
Mm-hmm. Perquè aquesta nova suma de productes que poden venir tant d'arreu d'Espanya com d'Europa com del món, que es van sumant a les nostres taules i les nostres cuines, ha de ser vist com un risc o com una oportunitat?
Bé, jo crec que això són coses que històricament han passat sempre, no? Podríem parlar d'això quan va entrar el rec al canal d'Urgell al 1860, més o menys, i en aquest moment, doncs, aquell territori, un territori sec, i ara actualment, des de llavors, és un territori on s'han plantat pomes, fruiters, i jo crec que de canvis n'hi ha hagut sempre, no? El que és important és tenir present qui ets i tenir present d'on vens i poder-te nutrir de totes aquestes novetats o de totes aquestes influències culturals i gastronòmiques també, que jo crec que són superinteressants, i a partir d'aquí poder construir un discurs que sigui enriquidor i sigui divers, però sense oblidar una mica els orígens. Que jo crec que això és el que intentem fer al restaurant i de fet tenim com dos o tres plats que són molt importants perquè marquen una mica qui som i què volem, no? Per exemple, servim un aperitiu que és una coca de recapte, que per nosaltres és algo importantíssim, algo que potser s'està perdent una miqueteta, i la coca de recapte l'acabem amb oli, deixem l'oli a la taula i parlem de la importància doncs, de menjar amb oli, de tenir pa, de prendre vi, i després un cop la gent ha acabat ja l'àpat per la sobretaula, doncs els hi fiquem unes ametlles garrapinyades que fem nosaltres, i parlem també de la importància de que la sobretaula pues, és un moment interessant per xerrar, per conviure, i sempre hi ha hagut algun fruit sec o alguna coseta com serien aquestes ametlles garrapinyades que nosaltres fiquem. Vull dir que al final és una declaració d'intencions i de dir, ei, no ens oblidem de qui som, perquè si no, pues, una mica perdrem la nostra identitat.
Parlaves d'orígens i abans em comentaves que la cuina de secà d'avui en dia probablement és molt diferent al que consideraven cuina de secà els teus avis. En quin sentit, això?
Bé, jo crec que la cuina de secà és una cuina pobra per definició. El secà és un entorn poc productiu, poc divers, que dona productes relativament limitats, i això provoca pues, que sigui una cuina que no tingui la diversitat que pots tenir, per exemple, amb una cuina de l'Empordà, que tenen molta més aigua, tenen influència del mar, tenen influència també una mica de, dels aiguamolls. Llavors la cuina de secà d'aquí, pues, al final és una cuina de recurs, una cuina que jo crec que exprimeix molt l'enginy, perquè amb relativament pocs productes i molts d'ells poc proteics, doncs miren de treure recursos i treure receptes interessants o boniques. D'aquí surten, per exemple, doncs, tota la cuina del pa i de l'aprofitament del pa i la cuina entorn a la farina i a l'oli, com podrien ser pues, sopes escaldades, sopes de pa, sopes d'aquestes de mil tipus, i després també molts postres que són fregits, que molts d'ells tenen origen àrab, com podrien ser doncs, les orelletes, no? Que no deixen de ser masses que porten farina i que després s'acaben fregint. Tenim també l'exemple una mica dels confitats i dels escabetxos, on jo crec que pren importància pues, el conill i tot el que seria la caça de guatlles i perdius, que eren jo crec que recursos cinegètics que hi havia en zones de cultius de blat, sobretot, i al final doncs, moltes tècniques també de conservació, com hem parlat, dels escabetxos i dels confitats, que permetien que durant les èpoques d'estiu, en el que els una mica costava més aconseguir aliments, doncs poguessin tenir aquest recurs ja preparat en un format de conserva quan no hi havia neveres.
Mm-hmm. Mira, m'has anticipat una mica el que justament et volia demanar, si creus que aquesta limitació, que una mica pel teu discurs ja entenc que sí, ha fet obrir més la creativitat, potser que en altres zones, no? En el producte doncs, ja de per si és més bo i potser no necessita tanta elaboració aquí quan a aliments, quan a aprofitament, quan a receptes, quan a manera de fer la cuina, potser això també ha estat no? una forma d'impulsar la cuina seca.
Sí, normalment quan tens pocs recursos la creativitat jo crec que augmenta. De fet, un exemple molt curiós seria la cuina anglesa, que gairebé no tenen un receptari propi ni una identitat culinària, i històricament, clar, ells, pues jo crec que tenien tants recursos que pues el diumenge que feien, pues feien un rostit, no? Feien el Sunday roast i agafaven un pollastre i el ficant al forn i el menjant el pollastre. Clar, això aquí no passa, no? Aquí has de, pues, si mates un pollastre, mires de fer un arròs o mires de fer uns canelons i amb el que et sobra mires de fer un brou, i d'aquí sorgeix una mica, jo crec, la riquesa, no? Que, bueno, que has de fer anar l'enginy per contentar el paladar i sobretot també per nodrir-te, que és la idea de la cuina.
Doncs l'enginy, un punt clau en l'evolució del que ha estat aquesta cuina de secà al llarg de l'història. Ens queda un minut, Gonzalo, per tant, si ens pots explicar també, per tots els oients que ens escoltin també de més enllà de Lleida, on es pot trobar i quin tipus de cuina es trobarà quan vagi al restaurant Ferreruela.
Bé, doncs jo crec que es trobarà una cuina de producte, una cuina local. Comentar que canviem també la carta diària en funció del producte que ens arriba. Això és una cosa que ens dona molta feina, però també molta alegria a tots. I al final jo crec que una cuina honesta, una cuina sincera, una cuina respectuosa amb l'entorn, amb els productors i sobretot amb el client, que al final és la peça del nostre restaurant.
Tot això ubicat al carrer?
Bovalà, número 8 de Lleida.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Gonzalo Ferreruela, xef i propietari del restaurant Ferreruela d'aquí a Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres, ha sigut un plaer.
I nosaltres tanquem aquí aquesta nova càpsula parlant i conversant amb els xefs del territori sobre aquesta cuina peculiar, en alguns àmbits limitada, però igualment creativa, com ens ha explicat el Gonzalo, aquesta cuina de secà tan identitària de tot el territori. Ens retrobem a la pròxima.
Sintonitza Obert per Vacances.
I els dijous a 6:45 de la tarda a les televisions locals és el moment de les converses Connecticut. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui. Un contingut, per cert, que podeu trobar sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Avui conversem amb un dels poetes més singulars i influents de les lletres catalanes, amb Enric Casasses. Amb una trajectòria que desafia etiquetes i una veu inconfusible, porta la poesia més enllà del paper. Parlarem del seu recorregut vital, de les paraules que l'habiten i dels seus darrers llibres, La policia, Ira de bòlit i Notícia de la poesia catalana.
El pare, per adormir-me quan era petit, tant em podia explicar les reaccions d'oxidació-reducció com anècdotes de la crònica del Jaume I.
Ah, sí?
Sí, i ens explicava episodis d'història com si fossin contes, I el pare, tant el pare com la mare, ens llegien o recitaven versos de del Segarra i del Pere Quart i de l'un i l'altre.
I quan vas sentir tu que vas eclosionar finalment com a poeta, que vas començar a ser reconegut, conegut i reconegut?
Ha sigut molt gradual, perquè jo vaig començar més que res fent recitals, no em feia cosa buscar, a part de parell de publicacions que havia fet completament, diguem, underground, que ara sí que...
Clar, que no en parlava amb la bragueta encallada.
I la primera versió de la cosa aquella, que era quasi clandestines, gairebé. Jo vaig començar cap als 30 anys així a fer recitals, però anar a trucar amb un editor no m'atrevia, no sé on passava, fins als que em vaig tenir 40 no vaig començar a publicar amb una editorial.
Empúries, clar.
Empúries, les ruïnes d'Empúries, que deia.
I com va anar? Un dia et vas atrevir a enviar
no, els manuscrits? No, gent que m'havien vist
recitant,
dos, el David Castillo i el Julià Guillamón, em van dir, escolta, això hauries de publicar-ho. I jo, no sé on anar, doncs ja parlarem amb el senyor Folk d'Empúries, i ells em van organitzar una cita. Jo vaig ordenar quatre o cinc coses i vaig presentar-me a l'editorial Empúries amb cinc o sis llibres fets, perquè clar, ja tenia 40 anys.
Clar.
I el senyor aquell s'ho va mirar, el senyor Folk, i va dir, mira, començarem per aquest, després farem aquest, i va fer més o menys l'ordre, més o menys cronològic. Vaig pensar, mira, anem bé. Clar. I llavors vaig començar a tenir premis i bones crítiques, la qual cosa em va deixar molt sorprès, perquè jo pensava que quan sortís la meva cosa a la llum, el que hi hauria seria un daltabaix i una revolució.
Sí? En quin sentit?
En sentit que trencaria tot l'esquema i seria com un vendaval que s'ho resolgui tot, i no, tots em van dir, oi, que bé que ho fas, i tot.
Però Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do el vendaval que has generat en el món de la poesia.
A la llarga ho veig, que en certa manera sí, però jo m'imaginava que el dia que sortia una cosa més a la llum començarà la revolució.
Ja. Aquesta és una pretensió que tenen molts autors en general, no només de poesia, no? Que la seva visió acabi canviant el món i al final el món continua.
Després vaig veure una cosa, també ja fa molts i molts anys, d'escrits de joventut, de prosa, del Joan Maragall, que deia que jo tenia 20 anys, volia fer una revolució amb literatura, i si no, de què? I si t'hi poses?
Clar.
Sí, el senyor Maragall, que sembla tan canon i tan misteriós,
sí.
Doncs no, ell anava a revolucionar el món literari, que ho va fer a la seva manera.
Què és per tu la poesia?
Bona pregunta, no ho sé, no en tinc ni idea. El meu amic, el poeta mexicà Orlando Guillén, deia que era el tremolor de l'ànima en la circumstància de l'infinit. Així, estil americà.
Sí, hiperbòlic.
No sé què és la poesia. Sé que potser és la cosa... No va al sentiment o a la raó o a això, sinó a tot. Intentar agafar aquí deia la filosofia estudia el tot, la poesia ho mira tot. És una mica això.
Converses Connecticut, els dijous a 6:45 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més.
Ja ens anem apropant al final del programa d'avui, però no podem marxar sense saludar el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Bé, i tu, què tal?
Doncs amb ganes que ens expliquis els millors plans per fer avui dijous. Per on comencem?
Doncs mira, avui he deixat de banda els concerts i les festes majors i us porto dues propostes culturals més tranquil·letes i no menys interessants. D'una banda, Manel, imagina't combinar literatura, un vaixell, una posta de sol... Sona idíl·lic, oi?
M'agraden aquests ingredients.
Doncs mira, així m'imagino jo la proposta Una mar de lletres, capvespres literaris a bord al port de l'Escala, que ho podem trobar disponible fins demà mateix, 29 d'agost.
Molt bé, i sona perfecte, com ens has explicat, i és tal com ho podem imaginar, aquest està posada en escena?
Jo crec que sí, perquè l'activitat promet viure l'experiència d'assistir a la presentació d'un llibre en alta mar, envoltats d'un entorn privilegiat i, a més, acompanyat d'una copa de cava i la posta de sol. Els passatges són a 28 euros, s'ha anat fent al llarg de l'estiu i aquest divendres, doncs, com diem, és la darrera oportunitat. La cita és a les 7 de la tarda, amb Breviari Mediterrani a càrrec de David Guzmán, autor de la Pilac.
I ens queda encara una proposta més.
En aquest cas, una visita teatralitzada en el Museu Pau Casals, també demà 29 d'agost. Per tant, haurem d'escollir. En aquest cas, la visita teatralitzada és a les 7:30 de la tarda per descobrir la casa de Pau Casals de la mà de diferents personatges que ens fan reviure la seva història. Una visita pensada per a tots els públics que ens apropa a la vida més quotidiana de Pau Casals. El grup de teatre La Lira de Dandell són els encarregats, els responsables de donar vida als diversos personatges. Aquesta activitat té preu de 12 euros i la visita acabarà també amb una copa de cava als jardins del museu.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Adrià, i fins demà, que vagi bé.
Que vagi bé, adéu.
Minuts per les 11 del matí. Aquesta sintonia ens indica que entrem dins del terreny de la cançó de l'estiu. Júlia Llanes, bon dia de nou.
Bon dia, Manel.
Any 2011 estem anant avui, eh? I quina era la teva proposta? Refresca'ns la memòria.
Give me everything d'en Pitbull.
Pitbull, molt bé. Que hem descobert que la gent que va als concerts de Pitbull, no ho sabia, van amb unes calbes de plàstic i amb unes ulleres de sol.
I amb
tratge. Sí, he al·lucinat, però per lo vist sembla que és com el dress code que es demana per aquesta festa.
Sempre.
Jo et porto una altra proposta que res té a veure. És una cançó de Don Omar i que segur que coneixeu, Danza Kuduro. Amb una coreografia ben identificable, que de fet estàs ballant directament.
Sí.
És impossible retenir-se, no, amb aquesta sintonia.
Sempre s'ha de ballar.
És
sempre
un tema que barreja el reggaeton i les influències de la música llatina i portuguesa i que acaba sent també aquest himne de l'estiu i que va ser la banda sonora de Fast and Furious 5.
Oh.
Per tant, que surti en una pel·lícula ja és un què. Marçal.
Tinc un problema i és que les fotos que m'has ensenyat de la gent disfressada durant el concert m'han enamorat absolutament, així que...
De res, nois.
Avui guanya Don Omar amb aquest nom.
No guanya Don Omar, guanya Pitbull.
Com se li deia aquest home?
Mr. Worldwide.
Molt bé, doncs amb ell marxem, gràcies per acompanyar-nos. Demà us esperem a les 9 amb el darrer Obert per Vacances d'aquesta temporada. Gràcies, que passeu un bon dia i fins demà. Adeu. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby, I make it feel right, baby. La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest mes d'agost emociona't amb l'edició aquàtica de Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional de qualitat sota les estrelles, amb fonts sincronitzades i pluja artificial. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 13 al 16 d'agost i a la Ciutadella de Roses del 19 al 24 d'agost. Entrades a partir de nitsdecirc.com.
Sempre al teu costat amb la millor música.
I don't belong here.
Notícies en xarxa.